Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem Pleiades parlant sobre el procés de postproducció audiovisual que substitueix el diàleg original d'una pel·lícula, un reportatge, un programa, un documental, per un nou enregistrament de la banda d'àudio i concretament de les veus, és a dir, del doblatge. I per això tenim amb nosaltres Francesc Fenollosa. Benvingut, Francesc.
Hola, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia. El nostre convidat naix a la Vall d'Uixó. Ha estat professor de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de València, integrant del grup de materials per a l'ensenyament en valencià com a segona llengua, autor de diversos textos per a l'ensenyament en valencià i membre de l'equip redactor del llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià, promogut per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. També és creador de diversos festivals de cinema, com el Tirant Avant o el Tirant de Mòbil. Traductor, adaptador, professional per al sector audiovisual en general. Ha realitzat treballs per a estudis de doblatge, productores, distribuïdores i televisions, tant al castellà com al valencià, i simultanieja aquesta activitat amb la de director i actor de doblatge. Entre altres personatges, cal destacar que ha estat durant molt de temps la veu del geni Tortuga a la mítica sèrie Bola de Drac que va fer Canal 9. Saber parlar i saber parlar bé en públic és un art que no tothom és capaç d'assolir amb èxit. Francesc, per què penses que la gent no se sent còmoda parlant en públic?
Bé, si entrem en matèria, això és molt interessant perquè resulta que arran de la campanya aquesta que estic portant a terme dels tallers de doblatge, vols doblar una pel·lícula, descobrim que efectivament la gent no sap o no té la consciència suficient de la veu que té i del poder que té aquesta veu. Amb la qual cosa, diguem-ne, el que ocorre moltes voltes és que la gent té por de parlar en públic perquè també té por de mostrar el que és o el que el públic pot pensar que és. És a dir, hi ha un conflicte de personalitat amb l'expressió oral. I, de fet, nosaltres el que estem tractant amb aquests tallers és justament de que la consciència sobre la veu augmenta, s'incrementa, s'eixample i la gent senzillament perga la por de parlar en públic perquè no ha de temer res. El públic no se la menjarà a aquesta persona que parla en públic. I, per tant, el que fem és que la gent gaudisca de parlar en públic, que se ho passi bé, perquè el que hem de fer és comunicar-nos amb plaer, amb gratitud.
Bé, Francesc, actualment en les carreres tècniques es treballen les competències orals. Tu creus que abans aquestes competències no es tenien tan en compte?
Efectivament, jo crec que hi ha hagut molt de temps en els quals no s'ha percebut això, no? La necessitat de la comunicació oral. Justament ara que estem en xarxes socials, etcètera, etcètera, que el que hi ha és molta comunicació a base de xat, etcètera, etcètera, no? Molta comunicació escrita i d'imatges, no? Ens transmetem, ens passem informació a través del Facebook, del Twitter, etcètera, etcètera. Molta informació audiovisual, imatges i textos, ens falta l'àudio, diguem, no? La part d'àudio, que això d'ací no res arrencarà i serà brutal, no? El projecte que tenim nosaltres és el de Oralitat 2.0, perquè el que pensem és que serà molt important l'expressió oral a través de les xarxes també. Aquesta comunicació que estem tenint nosaltres així, no? Amb uns auriculars, un micròfon, etcètera, etcètera, i a través de les ones o a través de la banda d'internet, de la ràdio, de l'UPV, això serà la manera de comunicar-se habitual. No únicament el xat, sinó la comunicació audiovisual, sonora també, i bé, i la gent començarà a tindre expressions orals molt més, haver perdut aquesta por, no?, a comunicar-se a través de la xarxa, i per tant treballarà molt més la veu. s'enriquirà l'expressió oral, perquè naturalment haurem de fer una comunicació no únicament clara, donant la informació que pertoca, etc, etc, sinó a més transmetent-la amb gust, amb plaer.
Jo encara recordo el primer dia que vam fer el programa Pleiades.
Sí.
Sí. I Sari també se'n recordarà. Ha passat temps.
Ha passat temps.
Ha passat molt de temps. I
ha passat moltes coses.
Han passat moltes coses. Però sí, va ser dur. El primer dia d'haver de parlar així davant d'un micròfon va ser dur. Ara ja tenim igual de tot.
I això que no veiem el públic, no? Diguéssim, no? A més, la ràdio, la gràcia que té és que no veus el públic, saps que hi ha algú, no? Deu haver-hi algú allà, a l'altre costat, però no saps qui és. I està bé.
Sí, sí, sí.
Fantàstic.
No, és una experiència meravellosa, recomanable.
Recomanable.
No sap qui és, però es forma una imatge a través de com parles, una imatge teua física, com podria ser, per exemple. No? Aleshores, la pregunta que volíem fer-te és, la professió de doblador no és molt comuna, pot ser que també perquè no hi hagi suficient també, doncs, suport i potenciació, pot ser, trobo que en Josep Manel Cassany també ens va comentar quan doblaven, quan va vindre, que ell trobava a faltar aquesta part.
Sí.
Aleshores, quines són les qualitats que ha de tenir el doblador? Perquè ens fem una imatge física d'aquella veu que sentim, no? A través de les ones, per exemple, sobretot pel que dèieu abans.
Dona, la resposta pot ser molt, molt diversa segons qui la responga. No? En el meu cas, jo diria que les qualitats bàsiques que ha de tindre una persona que es dediqui al doblatge és que ha de tindre la capacitat de transformar-se. Per què? Perquè cada dia estem interpretant un paper distint en una pel·lícula diferent, no? I per tant, a més no sabem quin és el paper. No? Arribes a les 8 del matí a un estiu de doblatge i dius, hola, bon dia, com esteu? Avui què toca fer? No? Pues, veurem què toca fer, no? Què hem de fer. Ens ho diran allí en aquest moment i serà, com deia Albert Forner, un altre grandíssim actor i doblador, és com un tir al plat. No? Tu has de tindre punteria, perquè el plat no saps per on te sortirà. No? Cap a sí, cap a la dreta, cap a l'esquerra, eixirà amb més força, amb menys força, però tu li has d'encertar. D'acord? I bé, el doblatge és el mateix. Quin és el teu paper? Ho descobriràs en el moment en què arribes a l'estudi. I el que has de fer és adaptar-te, tindre aquella capacitat de transformar-te en allò que et diu aquell personatge que tens en pantalla. I a més, diguem-ne que has de respirar com ell. Es diu que si tu aconseguixes respirar com respira el teu personatge, ja és teu. Has aconseguit fer-lo teu.
Que bonica aquesta frase, sí, m'agrada molt.
D'acord? Per tant, és això, diguem, és per això l'aspecte este terapèutic que segurament parlarem en algun moment, no? Sí. Que té el doblatge. Perquè tu te transformes, abandones el teu ego, diguem-ne, i passes a ser una altra persona. I això és fantàstic. A mi m'agrada tant que jo quan me paguen, que no sempre me paguen, però quan me paguen dic, home, estic fent una cosa fantàstica que m'encanta i damunt cobre per ella. No?
Això és el millor del món.
Clar, naturalment, és la felicitat. No? Sí. Una part d'ella.
Una part. Aleshores...
Sí, és una manera d'oblidar-te dels teus problemes i d'interpretar els problemes d'un altre.
Exactament.
No? En aquest moment t'oblides dels teus.
Sí, sí, absolutament. Sí, sí. Passes de ser francès, Fenollosa i Ten, i passes ser una altra persona, un altre personatge amb això, aquella manera de ser.
Aleshores, a banda d'aquesta capacitat de transformació en el personatge que et toca, alguna cosa més? Les qualitats de la veu?
Les qualitats de la veu són...
Es treballen, com si fos argila, que deien una professora de cant.
És molt simple. Nosaltres tenim la veu que tenim. D'acord? A partir d'ahir hem de ser conscients de quina és aquesta veu, hem d'acceptar-la com a tal, és igual, és tan interessant com acceptar, no sé, el nas que tenim, les orelles que tenim, etc, etc. I si no ens agrada, transformem-ho això, no? Mirem-ho des d'un altre punt de vista i segurament descobrirem que és fantàstica. Per què? Perquè és la nostra. D'acord? Hem d'assumir-la.
Única i insubstituïble.
És única i insubstituïble, efectivament. És la nostra. Forma part de la nostra personalitat i, per tant, si acceptem, si ens acceptem a nosaltres com a tals, com a persones, a partir d'ahir ho acceptem tot. Una altra cosa és que vulguem transformar una part de la nostra personalitat o tota ella. No? Aleshores tenim més feina, però és únicament això. Ens hi hem de posar. Molt bé, d'acord. Som-hi, fem-ho.
Veus, això d'acceptar la veu és curiós, no? Perquè això corrobora un poc la idea que de vegades convides alguna persona a venir a la ràdio i diu no, no, és que a mi no m'agrada, perquè és que jo no m'agrada com sona la meva veu.
Clar.
No? Diu, és que a tu us trobo bé, però és que la meva em trobo estrany, no em reconec.
Per què em trobo estrany? Molt fàcil. Resulta que nosaltres estem acostumats a escoltar-nos a través de l'oïda interna, des de tota la vida, no? Naturalment, i després del rebot sonor de l'espai en el que estem, no? De les vibracions que té aquell espai. Si no és el mateix escoltar-nos parlant al carrer que escoltar-nos en una conversa en una cafeteria o que escoltar-nos en una església, per exemple, no? On la reverberació, les condicions acústiques són distintes, però nosaltres sempre ens escoltem per dins, no? A través de l'oïda interna. Per tant, sempre ens reconeixem la nostra veu, clar, a través del nostre esquelet, del nostre sistema muscular, dels nostres fluids. Per això quan estem constipats tenim una altra veu. Ah, és que no sé si em reconec, no? Perquè la veu, meua veu quan estic constipat no és la mateixa, clar, naturalment. Ara, escoltada a través d'un aparell extern, com és el cas quan enregistres la teva veu a través d'un magnetòfon o de qualsevol sistema de reproducció sonora, és a dir, bé, sona des de fora. I per tant, tu ja no estàs escoltant-la des de dins. I sona en funció de les condicions tècniques i acústiques que té aquell aparell. No eres tu qui s'escolta o qui emet la veu i s'escolta al mateix temps. És l'aparell el que emet la veu. Per tant, hi ha una diferència que a voltes és irreconeixible per part de la persona que, o inacceptable fins i tot, no? És que no m'agrada. Doncs bé, això seria un espill de la veu, és a dir, no? La imatge física també, a través del mirall, no? Nosaltres la reconeixem perquè estem acostumats de tota la vida, des de menudets, a veure'ns a través de l'espill, sí? Si fórem, suposem, no, aquelles imatges que tenim dels pobles primitius, d'alguna manera, no, els pobles originaris de l'Amazònia, per exemple, no, de l'Àfrica, que es troben davant d'un mirall, d'un espill, i, oh, comencen a veure allí una persona que, ho, 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 i se riu, bueno, o resulta molt estrany, no, de veure aquell individu allà, doncs és el mateix que ens passa amb la gravació de la nostra veu. Per tant, si volem transformar-la, hem de fer el mateix que amb l'espill, no? Tu agarres un dia, te fas la ratlla al mig, o no te fas ratlla, o te pentines d'una determinada manera, o te pintes els ulls, o no. Amb la veu faríem el mateix. Aprendre a modular-la, enregistrant-la, reconeixent-la, acceptant-la, i a partir d'ahí transformant-la. És molt fàcil. Fins i tot tenim aparells que avui en dia no ens cobren, però, no? La funció en els telèfons mòbils, en els celulars, tenim una funció que és aquella de gravació de veu. Encara no ens cobren per utilitzar aquesta funció, les companyies telefòniques. Temps, per tant, temps. Està molt bé. Vull dir, el podríem aprofitar com a espill de la nostra veu, no?
I els ordinadors portàtils també, la gravadoreta.
Exactament, clar. Tu ahir enregistres i fas comentaris i tal i qual, i a partir dius, mira, això no m'agrada, a veure, tinc més tons, tinc més ritmes, més cadències, tinc més tempos en el meu, no, en la meva manera de parlar.
Això depèn de l'estat d'ànim.
També.
Francesc, sí. Finalment.
El dia que et vas a doblar i tens un mal de queixal, el mal de queixal ix allí, no?
Hi ha programes, per exemple, que es nota, sí, com si hem dut una setmana així, sí, que havia sigut doncs densa.
Dura.
De faena,
sí,
tots
sí.
Tres, s'ha notat en les veus.
Clar que sí.
O si està densa però hem vingut amb bon ànim perquè veníem vacances o hem tingut... Es nota de seguida, són els tons més aguts.
Ah, exactament, i més alegres,
sí,
no? Hi ha més energia. Dia, no? Jo, més tonicitat.
Un dia vaig posar dir, coi, me'n recordo d'aquest dia perfectament, quines veus tenia.
Les veus i llegint, t'equivoques més, tot fa, llegis el que no diu així.
Sí,
en
aquest
ànim és fonamental, aleshores.
Però passa això, efectivament, quan una sessió de doblatge, per exemple, és densa també,
exacte,
hi ha un moment en el qual has de dir, jo com a director de doblatge, dic, un moment, aturem la sessió, no? Eixim, ens ventilem, no? Canviem d'aires i tornem a entrar, diguem-ne, amb això, no?
Més frescor.
Exactament. Sí. I per tant, amb més capacitat de respondre al repte que ens demana aquella producció, no? Si no, la veu està cansada, ja no modula, repetix tons, ja... Per què? Pues perquè
els matisos ja no es capta.
No hi ha manera.
Igual li fa que siga tristesa que li...
És igual, no... perquè el que està és cansat, no? Aquella veu està cansada i, per tant, el que necessita és descansar. Ja
exacte.
Està. Molt fàcil.
Francesc, hi ha opinions que defensen les versions originals, ja que en doblar es diu que es perd part de l'essència d'un audiovisual. Què n'opines?
Que és un comentari interessant, no? Per a la persona, per a la persona que li agraden les versions originals, molt bé. Nosaltres tenim diverses possibilitats, no? És a dir, podem veure una pel·lícula en versió original absoluta. Això és més no sol ser tan habitual. Vull dir, en la versió original d'aquella pel·lícula, no sé, podem veure una pel·lícula en anglès o en japonès o en xinès, etc, etc, i gaudir del plaer de no entendre res, o sí, no? Però de les veus d'aquells personatges. Efectivament, està molt bé. Una altra manera és amb subtítols, no? Una pel·lícula subtitulada. I podem estar llegint cinema al mateix temps que estem escoltant i veient. Per tant, és una triple funció, no? Audiovisual i de lectura incorporada. Val? O podem senzillament relaxar-nos i deixar-nos mirar i veure allò que està passant i a més entendre-ho absolutament perquè està en la nostra llengua. És una tercera possibilitat, que és la que nosaltres fem quan doblem. D'acord? Tenim, per tant, aquest accés a la cultura universal a través del cinema o de l'audiovisual en versió doblada, és a dir, és com els llibres traduïts. Els llibres traduïts no són la versió original del llibre, naturalment que no. I algú deia allò de traductore, traditore, no? Naturalment, sempre que es fa una traducció, d'alguna manera es traeix l'esperit original de l'obra. Naturalment que sí, com no, perquè estem fent una altra versió. Però ningú s'escandalitza perquè hi hagi obres traduïdes, que no? Sent tot el contrari. És a dir, quan un autor està traduït a més llengües, més valor li donem a aquell autor, no? Més reconeixement públic té, no?
Sí. I per a una llengua també és important que es traduïsquen, clar, no? Les obres, exacte, clàssiques i les obres importants, fins i tot d'altres llengües a aquesta llengua, no?
Efectivament.
És un enriquiment.
Quan diem que si El vent, per exemple, no? La versió d'El vent de Raimon ha estat també traduïda, no? Ha estat versionada, estem parlant de cançons, no? De música, no. Naturalment que sí, o no?
Sí.
Quan diem que si Estellers o que si, en fi, autors de la nostra literatura, que si el mateix Ausias Marc, no? O Joanot Martorell, no? Amb el Tirant lo Blanc, ha estat traduït a moltes llengües, això ens enorgullix, no?
I
és un reconeixement que aquella obra té una universalitat naturalment traïda, no? en petites tradicions, no? Perquè està traduïda a moltes llengües. Però això ningú s'escandalitza, al contrari.
I jo el que plantejava era el cas contrari, no? Com per exemple Joan Francesc Mira traduís la Divina Comèdia, traduís l'Odissea d'Homer al valencià,
sí.
Pues això també és un enriquiment per a la nostra cultura.
I tant.
I no es veu com una traïció, no?
No tots sabem...
Encara que hi hagi petites traïcions.
Però... I tant, que sí, però no tots sabem italià, no?
Clar.
Com per poder llegir Dante en versió original.
I crec clàssic.
Sense subtítols, d'acord? Exactament, no?
Per exemple, quan es parla de... diu, perd part de l'essència, no?
Sí.
Es referís al text. T'ho dic perquè ara, per exemple, hi ha una pel·lícula d'estos de dibuixos animats, no? I és el Danny DeVito, i està doblant-la a diversos idiomes.
Sí.
L'actor li posen la transcripció fonètica, no? I ell està fent-la en francès, anglès, fins i tot japonès, veig un reportatge.
Sí.
Vull dir, això és perquè es mantinga més aquesta essència. Okay. Perquè vol dir el mateix actor, però en idiomes diferents, però l'home tampoc parla massa bé els altres idiomes.
Naturalment que no, és a dir, no? Tenim una certa capacitat...
Fins a quin punt.
Una certa versatilitat en altres llengües, no? Però per més llengües que coneguem, no les podrem interpretar exactament com ho faria una persona nativa. Això costa molt de temps, molts anys, no? I segurament algú diria, és impossible. Només aquells que són bilingües, diguem-ne, des de naixement, d'alguna manera podrien parlar dues llengües o més llengües amb la genuïnitat, no? I amb la fonètica, diguem-ne, escaient, no? Adequada, genuïna en la pròpia llengua. El que no sigui això seran imitacions, i en les imitacions podem estar d'acord amb elles o no, o es poden resultar exòtiques i curioses i fins i tot còmiques o no.
però en tot cas hi ha una pobresa de registres, no? De recursos. No,
si sí, en principi sí.
Un actor no pot tenir una llengua que no domina, no pot tindre la mateixa veritat, no? La mateixa gamma de recursos.
No, ell reprodueix sons que li han posat
allà. Clar, diem, és bon lector fonètic, no? És bon lector fonètic, però després ja veurem quina és la seva capacitat de reproduir els sons.
Clar, però això, si ho fan perquè és un bon actor i per tant consideren que volen mantenir la seva capacitat, la seva gamma de registres, clar, i sa gamma només la té en la llengua que ell parla i que coneix, no la té en altres.
Exactament.
O sigui, pot ser un bon actor en anglès i ser un pèssim actor en japonès perquè no té ni idea de japonès.
Estaria bé que escoltar, diguem-ne, al públic, no? El públic receptor d'esta versió en japonès, per exemple, o en xinès, o en la llengua que siga, a veure com respon, no? Si efectivament reconeix que aquella és una bona, és un bon doblatge, o és una bona veu, o és una bona interpretació, o no.
Bé, i precisament jo volia preguntar-te fins a quin punt el doblador ha de conèixer el personatge que interpreta i quina mena de connexió de lligam es crea entre l'un i l'altre.
En principi depèn del tipus de producció, perquè per exemple si és una pel·lícula, el que et dic, no? Una pel·lícula, resulta que tu arribes un dia a l'estudi i te diuen això, bon dia, no? Avui toca fer de no sé què, eh? Suposem que eres el protagonista i t'expliquen en aquell moment qui és el protagonista, què li ha passat, etc, etc, i en quina situació es troba, val? On arranca la pel·lícula, val? Tu no el coneixies de res, no l'havies vist abans i senzillament vas integrant-te amb ell, no? I vas fent lo teu, no? Però ahir s'acaba la relació, és a dir, s'ha acabat la sessió de doblatge que dura 6 hores i mitja i ja està. Si és una sèrie que tens un personatge que ja interpretes en diverses situacions, en moltes situacions, al llarg dels capítols de la sèrie, tu sí que pots arribar a tindre aquest tipus de connexió. Posem per cas el Geni Tortuga, no? Perquè a mi és un personatge que me va marcar molt, no únicament a mi, sinó a la gent, no? Es diu, d'alguna manera, que la Bola de Drac, no? Bola de Drac va fer més per la difusió del valencià, per la promoció del valencià, que moltes campanyes institucionals. I és veritat. Es va dir, va arribar a punts increïbles. A Múrcia veien Canal 9, sí, i no tenien problema en acceptar que el valencià era una llengua de comunicació, en absolut. Villena, m'ho diu un company, un artista que d'ací de la pròpia universitat, la Politècnica, que ha fet Belles Arts i tal, i estem treballant junts ara en projectes d'animació, ell fa l'animació i jo li posa les veus. I ell em dia, a Villena tenien problemes con aquello del valenciano en la escuela i tal i qual, no? Diu, hasta que llegó Bola de Drac. Diu, llegó Bola de Drac i ja s'acabó el problema, Tot el món acceptava que el valencià pogués formar part del currículum escolar perquè la gent estava entusiasmada amb el que estava veient, d'acord?
Sí, sí, quan el valencià te proporciona alguna cosa atractiva que no te proporciona l'altra, no?
Clar,
llengua,
no ha de ser únicament allò de haver de fer no sé què, sinó fer-ho amb plaer i amb ganes i gaudint absolutament del que estem fent. A partir d'ahir la comunicació genera unes possibilitats immenses, afectives, etc. Doncs a mi, amb el personatge del Geni Tortuga, em va passar això, que vaig començar a adquirir una relació d'afecte íntima, que per a mi va ser molt rica, absolutament, no? I possiblement me vaig enamorar de moltes coses del Japó gràcies a aquesta interpretació del Geni Tortuga i de la Bola de Drac.
Això també es deu passar als actors que sempre, o sigui, als dobladors que sempre doblen el mateix actor en diferents pel·lícules, no? El doblador de Woody Allen, per exemple, un cas, no?
El coneixen possiblement més en alguns aspectes que ell mateix, no? Joan Pera, que és el doblador de Woody Allen ara mateix, no? Perquè hi havia un doblador anterior que va morir ja fa uns quants anys, però Joan Pera des dels anys, diguem-ne, 80 i pocs, cap així, finals dels 80, cap així, és ell el doblador.
Nosaltres.
Tant en català com en castellà, no? I aleshores segurament deu saber més coses Joan Pera de Woody Allen que ell mateix, a nivell de moviments, de tics, de maneres de mirar, de descobrir això, no? Gestos, etc, etc, no? Sí. I això és fantàstic. És molt ric.
Sí, sí.
A veure. Volíem també que ens comentares, lligant un poquet en el que comentava de Josep Manel Cassany, el sector del doblatge actualment. Com el veus? Ell ja va vindre farà cosa de 4 anys, no? Va poder venir estar una estoneta amb nosaltres i ja el veia que anava la cosa Apurar, aleshores, ara què?
I tant apurar. Doncs tant apurar. Diu, si han passat 4 anys... Diu, hem...
4 o 5,
4
no
o 5, hem envellit molt en aquests 4 o 5 anys.
Estan a punt d'eixir per Nadal Torrons. Que sí. Ens ho va donar a primícia, no
molt
recordo.
Bé. Sí, sí, efectivament. Doncs mira, en aquell moment hi havia de tot.
Hi havia de tot, i bo,
de no?
Tot i molt.
Per donar i vendre, etc etc. I aleshores es feien sèries de ficció, hi havia encara molt de doblatge, etc etc. Però a partir de l'arribada d'un senyor que ara és director general de la Ràdio Televisió Valenciana, no? Bueno, ho dic perquè les dates i les dades coincideixen en aquest sentit, no? Uh-huh. Arriba aquest home i hi ha una retallada del 70%, no del 30%, del 70% en el pressupost per a doblatge al valencià.
La capacitat de transformació ja, sí. Ja és innata.
Se reduïs.
Econòmicament ja s'adquirís innata.
Econòmicament dius, bueno, t'has de transformar en moltes més coses. Moltes a més de ser doblador, has de ser, no ho sé, comercial, has de ser guionista, has de ser traductor, has de ser... no ho sé, i quan pugues treballar en el bar, no? Que tens allà a la cantonada, si te deixen, no? Per atraure alguns diners en efectiu. Però altra cosa és que treballes i dius, bueno, ja me pagaran. Dius, sé que me pagaran, però no sé quan. Això és, crea una incertesa total i absoluta, i per tant fa que els, allò que es diuen els freelance, no? Els que treballem de manera independent, no? I pel nostre compte, etcètera, etcètera, doncs hem de tenir una capacitat de reacció davant de les dificultats de la vida esta en la que ens movem, que bé, fan això, que o t'espaviles i te reinventes cada dia o no pots subsistir i vas esmunyint-te, assecant-te, no? Diu, cada volta més, no? Perquè no hi ha futur, però sí que n'hi ha. I com sí que n'hi ha, aprofito aquestes notes del piano per a dir que efectivament cal que ens reinventem, perquè les nostres capacitats són extraordinàries. I quan les descobrim, el que cal és potenciar-les al màxim.
En un article comentaven que la seva intervenció en la Universitat de Manchester, que era sí. Una de les coses, van dir que Francesc era molt alegre i que havia doncs, encetat la conferència del dia següent d'allò més bé i que havia alçat molt bé l'audiència. Ho podem comprovar
això,
si la
no.
Ràdio per a un divendres per acabar la setmana és com res més que començar, no?
I tant que sí, és que tenim així ara un dia fantàstic, meravellós.
Ui, és preciós.
Això el dia Peter Keith, que era un alumne que va participar en aquell taller de doblatge, un dubbing workshop que havíem fet allà. Mm-hmm. No us ho perdeu, per a alumnes de valencià nord-oriental, a mi m'agrada dir-ho d'aquesta manera, de valencià nord-oriental de la pròpia Universitat de Manchester, de tercer curs. Per tant, ja tenien aquella capacitat d'expressió oral i parlaven amb aquell accent britànic tan característic que els feia doblar en valencià i s'ho van passar molt bé fent aquest doblatge de pel·lícules, de documentals i de dibuixos animats en valencià. Se ho han passat molt bé, i jo també, per suposat, no? I per això el Peter Kay, tan agraït com, i tan generós com va ser, va escriure allò de que si jo era l'home més feliç del món, a les 8 i mitja del matí, no? A un Manchester que estava nevat, a més, no? I per tant era difícil d'espavilar-se. Bueno, doncs nosaltres ens vam espavilar de seguida, i ens ho han passat molt bé.
Doncs a les dues també, de la migdia.
Molt bé.
Comentàvem, Adés, quan hem llegit el teu currículum, que has impulsat festivals. Jo volia preguntar-te quina és l'acollida dels festivals tirant avant i tirant de mòbil i què aporten aquests festivals al panorama audiovisual valencià.
Doncs mira, en el seu moment, quan estaven funcionant a ple rendiment, d'alguna manera, el Festival Tirant, o els Premis Tirant, i després Festival Tirant Avant, Festival de l'Audiovisual i les Noves Tecnologies, ha arribat a aglutinar més de 2.000 obres de l'audiovisual valencià, no? En els seus 12-13 edicions, més o menys, des de l'any 97 fins a l'any passat, quan encara vam celebrar petites edicions, diguem-ne, del festival, vam aconseguir això, que passaren per les pantalles que promocionava el festival o que estaven incloses dins de l'organització del festival més de 2.000 obres. Això no ho ha aconseguit ningú en este país excepte el festival Tirant Avant, no? Premis Tirant Primer. I el Tirant de Mòbil, el mateix, el Tirant de Mòbil, que ha servit, justament l'edició de l'any passat la van fer en col·laboració amb la Politècnica. Va ser una edició molt interessant perquè vam recollir obres de molts llocs del món, de moltes procedències, i amb aquell sistema, diguem-ne, de fer-ho tot per la xarxa, sense tocar físicament cap suport, ni analògic, ni electrònic, ni magnètic, excepte aquelles obres que anaven penjant-se al web del festival i que es podien veure a través de la xarxa per tot arreu, no? Mm-hmm. I que de fet van tindre votacions d'arreu del món, no? Mm-hmm. Per tant, bé, jo crec que l'aportació que han tingut ha estat molt interessant. Mm-hmm. I esperem poder reeditar estos festivals. Enguany tindrem amb la col·laboració de Radio City, o nosaltres en col·laboració amb ells, en realitat, no? Aprofitant el seu festival, el seu 11è festival ja de curtmetratges, farem una edició de curtmetratges valencians, això, que tenen un premi tirant avant de curtmetratges.
Vale, estàvem comentant abans l'experiència a la Universitat de Manchester i ens has comentat una miqueta de quina manera vas participar. Ens pots recordar un poquet més quin era l'objectiu?
Sí, l'objectiu, eren unes jornades que es deien València on the screen, no? Uh-huh. I per tant el que pretenien era d'alguna manera mostrar allí al públic de la Universitat de Manchester el panorama, d'alguna manera, de la producció audiovisual valenciana, però també de la política audiovisual valenciana, perquè van tindre la presència també de Núria Fidoncha, la cap responsable de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia, i després membres també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que van vindre a exposar d'alguna manera el que era la pròpia acadèmia i el que era els clàssics valencians també, no? I el que era la relació entre literatura i audiovisual, etc, etc. I després altres membres que van participar també, doncs van fer exposicions sobre diguem això, el concepte València dins del món audiovisual i cinematogràfic a nivell mundial, no? Mm-hmm. I bé, jo crec que va ser molt interessant. En aquell moment ho vam poder fer. M'agradaria que ho poguérem tornar a fer.
Això
en algun moment,
que tinguera si continuïtat.
Sí, la idea era que poguera tindre continuïtat, però malauradament les retallades darreres han estat tan brutals en aquest sentit que, bé, esperem que l'any que ve o quan siga puguem reprendre aquestes jornades.
Sí, perquè era ben interessant les conclusions que estan molt interessants.
Francesc, dins dels actes previstos en la Setmana Cultural per la Llengua, concretament el dimarts 24 d'abril, imparteixes un taller de doblatge en valencià destinat als estudiants d'aquesta universitat.
Sí.
Què penses que pot aportar el doblatge a una persona que no es dedica a aquesta professió?
Molt bé.
I per què el vas plantejar, aquesta idea?
Sí, em vaig plantejar aquesta idea per una banda perquè, ja dic, jo m'encanta la meva feina de doblador, no? Ho passa molt bé, ja ho heu vist, no? Ja ho heu comprovat amb els comentaris que he estat fent. Bé, i jo pensava que este plaer, no? I esta no sé, bones vibracions que dona això de fer doblatge podien transmetre's també al públic en general, per què no? I aleshores tenia des de feia temps ja aquesta idea de dir, home, és difícil que la gent pugui anar a un estudi de doblatge perquè la capacitat és menuda, és una sala com això, més o menys, diguem-ne, així no hi cap tanta gent, no? Però, què podríem fer, si no? Doncs portar el doblatge allà on siga la gent. I aprofitant la crisi personal que vaig patir fa 2 anys... quasi, fa any i mig, no? Va ser una crisi molt forta, molt dura, d'una depressió profunda, segurament és que em feia falta per a replantejar-me aquest projecte i rellançar-lo, és a dir, reinventar-me a partir de l'estiu del 2010 i llançar el projecte de Vols doblar una pel·lícula adreçat al públic en general. Què ofereixen aquests tallers? Doncs efectivament el que ofereixen és la possibilitat d'entendre què és el doblatge practicant-lo. És a dir, no és una conferència, no és un monòleg, per part meva, que no m'interessa en absolut, no? Sinó provocar que la gent tinga el cuquet aquell de dir, home, pues això podia estar bé, no? Per què no anem allà al taller a veure si... I posar-li la veu a un personatge en una pel·lícula, en un documental, en dibuixos animats, i arranquen, diguem-ne, tenint aquella vergonyeta, no? O aquells nervis inicials de dir, és que jo no sé si m'agradarà la meva veu, no sé si ho faré bé, naturalment que ho farem bé i naturalment que el resultat serà fantàstic, perquè el que pretenem és que l'experiència siga viscuda amb consciència, amb plenitud suficient com perquè la gent, i és el que passa, isca amb l'alegria d'haver practicat una cosa que ningú mai abans li ha oferit, i a més que s'ho passi bé. Són 2 hores i mitja en les quals el públic participa molt activament, i jo ja m'encarregue de provocar-lo, naturalment que sí, no? I per tant, diguem-ne, perden la por de parlar en públic, perden la vergonya, s'entusiasmen, perquè els que encara inicialment han tingut aquella por, després, una volta ho han provat, se llancen absolutament en volen més. Em va passar una cosa molt curiosa, 2 coses curioses que vull comentar, en 2 poblacions del Principat de Catalunya. En una d'elles, en Sant Boi, en un barri de Sant Boi, tenia entre altres persones allà, era un barri marginal absolutament, no? I tenia gent de procedències diverses. Entre ells tenia gent d'ètnia gitana, tenia centroamericans, tenia algun asiàtic, entre ells un punjabí, un sikh del Punjab, no? I aleshores quan el vaig veure el vaig reconèixer de seguida, perquè duia aquella imatge, no? El cabell recollit, era adolescent i duia el cabell recollit amb un mocador així al cap, i tal, i aleshores de seguida vaig contactar amb ell, no? Al llarg del taller se ho va passar tan bé que al final em va dir: jo vull treballar amb tu. Va pareixer fantàstic això, no? Bé, i vaig dir: escolta'm, enviem un correu, no? I a partir d'ahir i tal. Molt bé. I després una altra cosa que va passar en Polinyà del Vallès. Un divendres de vesprada vam arrencar el taller a les 7 de la vesprada, el que dèiem abans, no? Una setmana carregada de classes, etc, etc, i allà tinc els participants adolescents a les 7 de la vesprada i fem de 7 a 9 i mitja, 2 hores i mitja de taller. Doncs al final dic: bé, ja hem acabat, etc, i una persona dels participants em diu: és que no volem recollir. Home, haurem d'anar a sopar, encara que siga, no? D'acord? Se ho van passar tan bé que volien més encara, I eren les 9:30 de la nit del divendres.
Bé, jo estic un poc disgustada perquè quan he mirat la convocatòria posava destinat als estudiants de la UPB. Què he de fer? M'he de matricular amb alguna cosa per poder assistir.
El carnet d'antic alumne de la de València no servia.
Jo crec que una cosa, aquesta convocatòria ha sigut justament organitzada per als estudiants, val? La qual cosa no impedís que els que no sou estudiants vulgueu organitzar un taller, per què no? D'antics alumnes o de professors en exercici, o una combinació de totes dues coses, o jo què sé què.
La resta de la comunitat universitària.
La resta de la comunitat, exactament, universitària, per què no? Té el mateix dret a gaudir d'aquesta experiència, per què no? Naturalment que sí. Per tant, reivindiqueu la vostra...
Clar, és una manera d'adquirir més habilitats socials i després nosaltres les transmetem als nostres
exactament,
alumnes.
Exactament, és això mateix.
Més capacitat de transformació.
També.
No ha quedat de l'eixa.
A més, està bé això de vindre cada dia, no?, a treballar, no?, a la universitat i dir: a veure, avui què faré, no? Avui amb quin grup m'he d'enfrontar, diguem-ne, m'he d'encarar. Molt bé, doncs avui faré este paper.
És que, de fet, en atenció al públic es comenta que hi ha diferents veus per a diferents moments del treball.
Naturalment que sí.
No són totes les mateixes veus perquè tens un rol diferent. El de treballador i després el de company també. O sigui, hi ha una veu molt neutra que normalment és per a les reunions.
Sí.
El que passa és que de vegades això no ho sabem suficient perquè no ho treballem tampoc, per exemple.
Clar, la
qüestió seria... Donant-te una idea, però vull participar-hi en aquest taller.
No, i tant que sí, naturalment. Per què no? És a dir, benvinguda. Absolutament, no? És a dir, si tenim consciència del que passa amb la nostra veu en les situacions comunicatives diàries, efectivament, segurament tindrem molta més consciència de la nostra personalitat.
Sobretot per a la gent que està atenent al públic, telèfon.
Sí, sí.
Vale. Gràcies, simplement el comentari.
Molt bé.
I ara, de la consciència que hem de tenir, passem a Innocència, del cantant, guitarrista i autor valencià Òscar Briz.
Sempre m'ha
Estàs en Plèiades.
En la 102.5 de l'FM. En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem les paraules foniatre i oïda, que estan relacionades amb el tema de què hem parlat amb Francesc Fenollosa. Escoltem les frases que ens lleig Toni.
El foniatre li ha dit que no li han trobat res i, per tant, no caldrà que l'operen. Quina oïda més fina que tens, que sents qualsevol soroll.
Pel que fa al mot foniatre, es refereix a la persona que té coneixements i practica específics de la part de l'otorrinolaringologia que estudia l'emissió de la veu i la seva patologia. Quant al gènere d'aquest mot, cal que recordem que usem foniatre per designar el mot en masculí i foniatra per a designar el mot en femení. Així direm, Miquel és foniatre i Isabel és foniatra. El mateix fem amb altres paraules semblants, com pediatre, pediatra, psiquiatre, psiquiatra. Pel que fa al mot oïda, prové de la forma femenina del participi del verb oir. Aquest participi s'usa com a substantiu i es refereix al sentit pel qual una persona percep els sons. També cal comentar-vos que no hem d'usar el mot oïda per a referir-nos a l'òrgan amb què sentim, sinó sols al sentit en si. Per tant, hem de dir, em fa mal l'orella i no l'oïda. En conseqüència, per a designar les diferents parts d'aquest òrgan, direm orella i no oïda, externa, mitjana i interna. Per acabar, el mot oït sols és correcte quan s'usa com a participi en la forma masculina i no com a substantiu, com fan altres llengües. I ara, per acabar la secció, gaudim de la veu de Toni, que sempre m'acompanya, que sempre m'hi acompanya, i escoltem una locució adverbial ben interessant.
Manel sempre porta la veu cantant en tots els projectes de doblatge de cinema en valencià.
Aquesta locució, portar la veu cantant, sempre per a referir-nos a les persones que porten la iniciativa en una determinada acció.
I a continuació escoltem el grup de rock Gossos. Aquesta cançó, Oxygen, forma part de l'àlbum publicat el 2007 amb el qual van aconseguir nombrosos elogis i premis.
M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment. M'agradaria trepitjar terra en ferm i tu al meu costat. El meu reflex dins dels teus ulls buits com aparadors. I el silenci ens trenca. M'agradaria poder fer-ho millor. I reboto i no et trobo a prop. Tu sempre has esperat alguna senyal observant rere la finestra. Jo no puc ensenyar
Pleiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, preguntant, es va a Roma.
Avui en Preguntantes va Roma continuem descobrint el patrimoni de l'Horta i per a fer-ho ens n'anem a l'Horta Oest. I concretament, què visitarem, Toni?
Doncs visitarem Paterna i els seus monuments, la torre, el palau i les coves. Considerada com un símbol i un tret d'identitat de la població paternera, ja que figura fins i tot en l'escut municipal, l'elegant torre de Paterna està avui integrada en el singular parc urbà de la torre i el palau. envoltada per una mar de fumerals i respiradors de les coves que la custodien, i al costat de l'escultura dedicada a les festes de moros i cristians que l'artista Anzo li va posar als peus. Encara que no es poden precisar els seus orígens amb exactitud, s'accepta de forma generalitzada que es va construir en època àrab i que devia formar part del sistema defensiu de la població, atès que disposa d'una visibilitat excel·lent dels voltants. La construcció va patir un lent deteriorament a causa dels avatars del temps, cosa que va motivar que la restauraren el 1967. L'any 1971 va ser declarada Monument Històrico-Artístic d'Interès Local. Quant al pròxim Palau Senyorial dels Comtes de Vilapaterna, és un dels monuments més significatius del municipi. Va ser construït l'any 1760, a partir del projecte de l'arquitecte Antoni Gilabert, que era director de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. Va ser la residència dels Comtes de Vilapaterna i després, al llarg del temps, ha tingut usos diversos, ja que ha funcionat com a escola amb les habitacions dels mestres, com a alberg de pobres o hospital de guerra, i fins i tot s'hi va projectar un hotel. L'any 1976, però, va ser declarat Monument Històrico-Artístic de caràcter local i el 1983 l'Ajuntament de Paterna va adquirir-lo per usar-lo primer com a sala d'exposicions i actualment com a seu del mateix Ajuntament. Finalment, les coves de Paterna són unes construccions semisubterrànies on antigament vivia la gent. Constitueixen una bona mostra d'un tipus d'habitatge excavat en un terreny amb característiques geològiques especials i situat en nuclis de transició entre l'horta i el secà, que fou introduït pels moriscos a la península. L'any 1824 hi havia 38 coves habitades i censades a Paterna. A partir d'aquell moment es mantingué un creixement continu d'aquesta forma d'habitació, que feu que a mitjan segle XIX hi haguera al voltant de 200 coves, ocupades per un 35% de la població, i que al llarg del segle XX se n'arribaren a comptar 509. Avui, llevat d'alguns casos aïllats, les coves de Paterna estan abandonades o bé s'han rehabilitat en forma de museus. Així doncs, podem visitar el Museu de les Coves del Batà, on, a més d'aprendre com es vivia en una cova, podem contemplar antics instruments del camp i també eines de diversos oficis.
I la pregunta d'aquesta setmana és...
Doncs, a l'edat mitjana, Paterna fou un centre important de producció ceràmica i un dels productes que hi donaren fama era una mena de taulell sense esmalt, decorat amb dibuixos de tons predominantment marrons i ocres, que es feia amb fang cuit i que s'utilitzava per a cobrir l'espai entre les bigues del sostre. Ens podríeu dir el nom que rebia aquest producte ceràmic?
Repetim la pregunta.
Ens podríeu dir el nom que rebia el producte ceràmic medieval, consistent en una mena de taulell sense esmalt, decorat amb dibuixos en tons predominantment marrons i ocres, que es feia amb fang cuit i que s'utilitzava per a cobrir l'espai entre les bigues del sostre?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem el nom del burjassotí que commemora l'estàtua que apareix asseguda en un banc de la plaça d'Emilio Castelar de Burjassot. I la resposta correcta ens la dona Toni.
Doncs el personatge que commemora aquesta estàtua és el poeta Vicent Andrés Estellers. Nascut a Burjassot l'any 1924 en una família de forners, Estellers fou un periodista, escriptor i pot ser el més important poeta valencià del segle XX i un dels més reconeguts en la nostra llengua. Considerat com el principal renovador de la poesia valenciana contemporània, d'ell s'ha dit que és el millor poeta valencià des de l'època d'Ausiàs March i Joan Roís de Corella. La seva obra és diversa i molt extensa. Els temes centrals en són la mort i el sexe, tractat sempre des d'un prisma popular, quotidià, senzill, directe i fins i tot volgudament vulgar. L'escultura d'Estellers, fill predilecte de Burjassot, fou descoberta per les autoritats locals el dia del llibre de l'any 2007. Obra de l'escultora i professora de Belles Arts de la Universitat de València, Teresa Schaffer, es tracta d'una estàtua notablement realista, feta de bronze, de color verd fosc i a escala natural. Amb actitud pensant, Estellés hi apareix assegut en un banc, amb un llibre que descansa sobre aquest i un bolígraf amb què plasmaria en el paper els seus versos. La figura saluda el visitant que s'acosta i els molts curiosos que decideixen fer-se una foto al seu costat. Així, el genial poeta de Burjassot i un dels màxims representants de la poesia catalana s'erigeix, una vegada més, en protagonista de la vida cultural del seu poble, Burjassot.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Maria Ferrer Pérez. Maria, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística. En l'apartat de notícies de l'àrea de promoció i normalització lingüística i dins dels actes que es duran a terme durant la Setmana per la Llengua, us volem comunicar que dimarts 24 d'abril, de 12 a 14 hores, a la sala d'actes de rectorat, es realitzarà un taller de doblatge en valencià, una pràctica interactiva, dinàmica i desinhibidora que treballa la dicció, la memòria retentiva i l'adequació de la paraula a l'expressió i els gestos dels personatges. Avui és l'últim dia per omplir la inscripció prèvia per a la pràctica del doblatge a través del formulari que hi ha a la intranet. Dijous 26 d'abril, de 12 a 14 hores, al Trinquer del Campus de Vera es realitzarà un taller d'exhibició de pilota valenciana amb l'objectiu de promoure l'ús del valencià i el coneixement de l'esport de la pilota valenciana, com una manifestació cultural i esportiva pròpia dels valencians, a través d'un taller participatiu i una partida d'exhibició de raspall professional. L'inscripció és gratuïta i es farà a través del formulari de la intranet de la UPV, o a través de la pàgina web fins al 25 d'abril. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem amb aquestes paraules de Florence Cowell. Aquell que coneix el poder de la paraula presta atenció a la conversació. Vigila les reaccions causades per les seues paraules, ja que sap que aquestes no tornaran al mateix punt sense haver causat un efecte.